Atenció, perquè el govern podrà començar a limitar els preus dels lloguers el mes de febrer. La consellera de Territori, Esther Capella, i la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, han pactat l'aprovació de les zones tensionades que a Catalunya, atenció, afecta a 140 municipis. A partir del febrer, què passarà? Doncs li anem a preguntar al Ferran Font, que és portaveu i director d'estudis de pisos.com. Senyor Font, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
A partir del febrer, els nous contractes no podran superar el preu del darrer contracte vigent, amb l'excepció de l'IPC, és així, no?
Sí, de fet hi ha una sèrie de mesures que van enfocades en tot el control dels preus de lloguer i doncs, que el que fan és intentar evitar que els preus de lloguer continuïn pujant en aquelles zones que estan especialment sancionades, zones, per exemple, pot ser el mercat de Barcelona o aquelles zones on el preu de l'habitatge de lloguer ha crescut molt durant els últims temps.
Si el propietari és un gran tenidor, passa el mateix?
De fet, es diferencia entre el que són grans tenidors i petits tenidors o petits propietaris. El gran tenidor, en aquestes zones que són zones catalogades com a zones tensionades, una zona tensionada doncs, és aquell on per exemple, durant els últims 5 anys ha pujat el preu de lloguer per sobre d'un 5% del que seria comparat amb l'IPC, o una zona tensionada doncs, seria aquella zona on, de mitjana, doncs, tota la despesa que ha de fer servir, o sigui, la despesa que significa el lloguer per una família supera el 30%. Doncs en aquestes zones, que són zones catalogades com a tensionades, doncs és important ser catalogat o no com a gran tenidor. Un gran tenidor és aquell que té més de 5 pisos. I hi ha una diferència important, com deia, bàsicament, doncs perquè el preu de lloguer al qual poden posar un immoble al mercat els grans tenidors està referenciat doncs, als preus de referència que l'Estat ha de posar sobre la taula. Uh-huh. En canvi, un petit tenidor, bàsicament el que ha de tenir és referència a l'últim preu al qual havia llogat aquell immoble, que per tant, que aquest últim preu sigui l'últim preu que s'actualitza i que per tant no es pugui posar un nou preu que superia molt aquest últim preu al qual s'havia llogat aquest immoble.
Com rep això? Imagino que la persona que lloga ve, però el propietari, com ho veu això?
La veritat és que no només per part del propietari, sinó per part del sector en general ja va estar conscient que aquestes mesures que van enfocades només a posar límit al preu són mesures que per un costat són mesures que són diguéssim fàcils d'entendre i diguéssim que generen uns titulars que a priori el que fan entendre és que evidentment això com a resultat ha de tenir que els preus de lloguer no pugin, però la gran majoria de vegades que s'ha fet aquest tipus de polítiques, ja no només aquí, sinó també a nivell internacional, i sobretot els estudis que s'han fet a nivell internacional, que miren quin ha sigut el resultat d'aplicar aquest tipus de polítiques, doncs el que ens diuen és que el resultat d'aquestes polítiques està lluny d'allò que buscaven. O sigui, òbviament, busquen la millor accessibilitat, però al final el que troben és doncs, una oferta que cada vegada es va reduint més, bàsicament, com deies tu, doncs, que el propietari doncs, decideix treure-ho del mercat de lloguer i posar-lo a la venda o posar-lo, per exemple, al mercat de lloguer de temporada. I l'escassetat d'aquesta oferta doncs, el que provoca doncs, és dificultat d'accés per aquells que estan en una situació econòmicament pitjor, ja que hi haurà més persones que voldran accedir en un immoble de lloguer i, per tant, doncs, el propietari possiblement triarà doncs, perquè ell li doni més seguretat. En definitiva, això acaba generant, encara que no es vulgui, un augment de preus i, en alguns casos, com per exemple el mercat de París, doncs s'ha creat admès, per exemple, per les administracions públiques o per les administracions municipals, la creació d'un mercat negre. O sigui, al final, doncs, tot i que es pugui declarar doncs, que un immoble val 1.000 euros, posem per cas, doncs si jo tinc tanta demanda doncs, que dintre de posessin les 20 persones que estan disposades a accedir al meu immoble, n'hi ha dues, doncs, que sota mà doncs, em dona algun extra, doncs això és la creació del mercat negre que, per exemple, a París, per exemple, va succeir en un dels intents de crear o d'aplicar aquest tipus de polítiques.
És que portem molts anys, Ferran, que això no tenia aturador, no? Era una bestiesa. Sí. Clar, i a mi em deien, no, és que sí. Mentre hi hagi gent que ho pagui, això no aturarà mai.
De fet, el problema d'aplicar aquest tipus de polítiques és, com deia abans, el resultat dista molt de ser l'objectiu pel qual es plantegen, però això per un costat, i segon, estem en un moment que, òbviament, han pujat molt els preus de lloguer, i aquí ja no parlem dels preus que potser, per exemple, tenim preus d'oferta que tenim publicats a pisos.com, que a Barcelona segueixen pujant molt els preus d'oferta, per sobre el 8%, però si generem els preus oficials de la Generalitat que surten de l'assignatura de contracte, doncs estan veient que, a dia d'avui, a nivell català, els augments de preus de lloguer estan al voltant del 5%. Pensem que fa cosa d'un any estaven a l'11%. A nivell barceloní estan pujant força, estan pujant un 9,8%, però fa un any estaven pràcticament al 15%. I per tant, què diríem? Doncs que els preus, a dia d'avui, segueixen pujant, el que passa que ho fan cada vegada menys. I per tant, no sé quin serà el resultat de l'aplicació d'aquestes mesures, però sí que arriba un moment on els preus ja començaran a madurar aquestes pujades. No sé si el mercat ja donar per descomptat l'aplicació d'aquesta llei, perquè Catalunya ja havia sol·licitat l'aplicació d'aquests límits de preus, però si el mercat no el donava per descomptat, doncs tornem a veure doncs encara més caiguda en el que és l'oferta disponible, i això només pot voler dir, doncs, en definitiva, augment de preus en el mercat de lloguer i dificultat d'accés per aquells que més no necessiten, que, com deia abans, són aquelles persones o aquelles famílies que es troben en una situació més vulnerable, o aquells joves que s'emancipen i que per exemple, no poden avui estalviar per accedir al mercat de compra.
De fet, cada cop hi ha més gent que, clar, amb aquest preu dels lloguers, diuen, m'estimo més pagar una hipoteca, no? Perquè al final, sí, si tot va bé, serà meu, no?
Sí. El problema que té, que òbviament, és difícil trobar, per exemple, si ens anem al centre de Barcelona, preus de lloguer, diguéssim, d'un pis normal, que estiguin doncs, per sota dels 1.200, 1.300 euros, i això, òbviament, el que fa és dificultar molt l'accés a l'habitatge per aquells que són més joves. El problema que tenen aquests joves és que en el moment de voler accedir al mercat de la compra, durant els últims anys han patit, doncs, precarietat laboral, han patit, limitacions o uns salaris molt limitats i que, per tant, la seva capacitat d'estalvi ha sigut nul·la i que, per tant, doncs aquells posem el 20% necessari que ha de tenir estalviat, doncs que és aquest 20% que no financia un banc, doncs és impossible pràcticament haver estalviat aquest 20%, i que per tant no poden accedir ni al mercat de venda ni al mercat de lloguer. I en la gran majoria de casos, els joves que s'emancipen, doncs cada vegada ho han de fer doncs compartint habitatge, o sigui, anant de lloguer compartit, i quan van de lloguer compartit,
així és.
Això tampoc els hi assegura que si s'emancipen de casa als 25 anys, això no, ningú els assegura que els 35 tinguin ja la capacitat d'accedir al mercat de lloguer secundari. Mm-hmm. Per tant, jo a dia d'avui diria que l'emancipació dels joves i l'accés a l'habitatge és el gran repte que té avui en dia el sector immobiliari sobre la taula.
Senyor Font, li estranya que Catalunya sigui l'únic territori que de moment aplicarà aquest índex per limitar el preu en zones tensionades i que cap altra autonomia ho hagi demanat?
Podria semblar estrany. El que passa que no ho és tant si es fa una anàlisi de com es va crear aquesta llei i com s'ha tirat aquesta llei de vivienda. És una llei que surt amb molt poc consens a nivell polític. De fet, el Partit Popular ja va anunciar que a totes aquelles comunitats autònomes on governés no s'aplicaria. Recordem que les competències en matèria d'habitatge estan transferides a les comunitats autònomes i, per tant, són les comunitats autònomes les que decideixen o les que apliquen aquesta nova legislació, i les comunitats autònomes que estan governades pel Partit Popular ja van anunciar que no aplicaria aquesta llei. Això què vol dir? Doncs, veient el resultat de les últimes eleccions, doncs ha fet un mapa polític que bàsicament l'única comunitat autònoma que té interès i que ha demostrat voluntat en aplicar aquesta nova llei de vivienda i, com a conseqüència, l'aplicació d'aquesta limitació als preus de lloguer és Catalunya. Tot i que no sembli estrany, tot i que parteixi d'una falta de consens polític, òbviament això provoca una heterogeneïtat o provoca diferències entre territoris.
Exacte.
Que el que fan tots és pintar un mapa que té conseqüències econòmiques, o sigui, no només té conseqüències econòmiques des del punt de vista dels propietaris, que fora de Catalunya potser doncs tenen més interès en mantenir el seu immoble al mercat de lloguer, i per tant a Catalunya pot ser que sigui on es redueixi més l'oferta de lloguer, sinó que a més tots aquells inversors, tots aquells promotors, tots aquells constructors que tingui la idea de construir habitatge per destinar-lo a lloguer, òbviament, doncs tenir en un mercat que no hi hagi, diguéssim, tanta incertesa des del punt de vista legal, tanta limitació en els preus de lloguer, etcètera, etcètera, que probablement vagin destinant els seus esforços a altres comunitats autònomes. Per tant, diguéssim que aquesta heterogeneïtat que crea entre territoris, doncs, a priori no sembla massa positiva en el cas català.
Bueno, de la Constitució que tothom té dret a una vivenda digna, no? Per això dic que estaria bé que això fos igualitari a tot Espanya, però bueno, hem començat per Catalunya i recordem que això començarà, si res canvia, a partir del mes de febrer. Anirem parlant sobre aquesta limitació de preus de lloguers a 140 municipis, com dèiem, a partir del mes de febrer. Com sempre, és un plaer, Ferrafont, portaveu i director d'estudis de pisos.com, que hagis atès la nostra trucada i explicar-ho de manera didàctica perquè ens aclari cada què és el que passa exactament. Ferran, gràcies.
Gràcies a vosaltres, un plaer.
Una abraçada.